Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
L'Orquestra Simfònica del Vallès, l'OSB, tanca aquesta tarda temporada a Sabadell amb el concert La Setena de Beethoven, que dirigirà el director d'orquestra portuguès Nuno Coelho, que va ser el guanyador del concurs intern de l'Orquestra de Cadaqués 2017. Parlem d'aquest concert, però també de tota la temporada, en conversa amb l'Òscar Lanuza, gerent de l'OSB. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
I per via telefònica ens acompanya el Xavier Puig, director titular de l'OSB. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavier, anem una mica a la part musical del concert. Com el podríem definir o què és el que hi podrem trobar en el concert d'aquest vespre?
Bé, jo diria que primer hi ha una activitat que és molt important per l'orquestra i per la ciutat de Sabadell.
L'acordar, no? I volíem anar després.
Sí, per la resta del programa destaca la Setena Simfonia de Beethoven. Jo diria que inaugurem un cicle de Beethoven que durarà més d'una temporada, perquè l'any vinent serà el 250 aniversari del naixement de Beethoven, i per tant l'obra de Beethoven serà present des d'ara i fins a finals de la temporada vinent. La Setena Simfonia és probablement la simfonia més coneguda després de la novena. Sabem que Beethoven era la seva preferida, això també ho va deixar escrit, i se n'ha anomenat l'apoteosi de la dansa, que en va dir Wagner, perquè és una simfonia molt, molt rítmica i que ens convida a ballar. De fet, fins i tot tenim una proposta per fer la Setena Simfonia més endavant amb ballet, i crec que en aquest cas és molt adequada, perquè és una simfonia que convida a ballar, una simfonia molt alegre, amb una tonalitat molt brillant, com és la major, i que a més en Nuno Coelho la fa realment molt, molt vibrant.
Clar, una altra de les qüestions que veig al programa, no?, quan ens expliqueu una mica què és el que podrem veure aquesta tarda vespre, parleu de que ens endinsem en el romanticisme musical. Què és el romanticisme musical? I aquells que no som allò experts en música, però que sí que ens agrada la música, en què ho podem notar o percebre?
Bé, jo crec que el romanticisme és un trencament amb aquella línia clàssica, amb aquella estructura pacífica, amb aquella música que estava d'acord amb ella mateixa, que no tenia grans conflictes, com és la música clàssica de Mozart i de Haydn. I Beethoven parteix d'aquesta estètica i realment va trencar-la. Va trencar tot allò amb el qual ell s'havia format. És una persona que es rebel·la contra aquest esperit clàssic, i això, en aquesta Setena Simfonia, que estem parlant ja d'uns quants anys avançats del segle XIX, ja es notarà. I ho recull després el concert de violí d'Antonín Dvořák, que és una mica posterior i que també reflecteix aquest estat de l'ànima més turmentat, o en el qual es plantegen moltes més qüestions estèticament musicals.
Uh-huh. Ens abordaves una mica, ens parlaves una mica del Nuno Coelho. Com ens el definiries? Com ens explicaries una mica la seva direcció?
Bueno, Nuno Coelho forma part d'una generació de joves directors. Jo destacaria que l'hem tingut durant tota la temporada. Aquest any, si féssim la mitjana d'edat dels directors, jo penso que és molt esperançadora. Vam començar amb David Niemann, també un director molt jove alemany, i acabem amb Nuno Coelho, que va ser guanyador del concurs de Cadaqués. El concurs de Cadaqués és un dels concursos de direcció més importants que hi ha a Europa, i per tant parteixen d'una línia. Ell ha estat assistent d'en Dudamel, ho dic com a referència, a nivell també estètic, i parteixen això, d'una joventut, d'una vitalitat que ens fa molt un gran favor a la música clàssica.
De tot el que ens deia ara el Xavier Puig, Òscar, que hi afegiria sobre el concert d'aquesta tarda, què hi destacaries?
Sobre el que afegia ahir de la Setena de Beethoven, bon dia, Xavier, per cert.
Bon dia.
Sobre el que ens aportava el Xavier, només afegir que la Setena de Beethoven és una obra que és molt especial per la OSB. Va ser la simfonia amb què es va inaugurar aquesta orquestra, i ara ja fa 32 anys, i sempre, cada cop que la repetim periòdicament, té aquesta significació, aquesta connotació emocional especial per tots nosaltres. I després d'afegir el concert, que tenim aquesta gran aportació del projecte Acordant, que a l'últim concert de temporada cada any ens agrada posant en comú tota aquesta feina que s'ha fet durant l'any, i especialment aquest, perquè tindrem els 70 primers nens i nenes que van començar amb el projecte ara fa 3 anys i que d'alguna manera aquesta vegada, aquest any es graduen, no?, per dir-lo així. Són nens i nenes de 6è de primària i que tindran, bueno, doncs, l'oportunitat de treballar escenari ja compartim-lo amb l'orquestra i obrir el concert. Per nosaltres és un aspecte molt, molt important, no?, pel que fa a la proximitat, pel que fa al compartir la música amb tothom i perquè fa que aquesta música sigui el que volem que sigui, que és aquesta eina de transformació a la ciutat, i és un projecte molt especial.
Clar, de fet, us volia preguntar per aquest projecte acordant, l'hem anat parlant any rere any, però recordem una mica exactament en què consisteix i com ho feu, aquest punt de trobada amb les escoles, com l'establiu, Òscar?
És un projecte que és un contacte molt directe i molt continuat amb les escoles, perquè implica que els nostres músics van a les escoles cada setmana durant tot el curs, en horari lectiu, en la seva hora de música. Bàsicament, l'activitat, per resumir-lo d'una manera visual, el que constitueixen és una orquestra de cordes en el qual tots els nens i nenes de cada classe toquen violins, violes, violoncels, i això ho fan durant tot el curs i durant 3 anys. Per tant, podem dir que quan arriba el tercer any no només han desenvolupat una sèrie d'habilitats instrumentals, sinó que han treballat tot el que implica el treball en equip, tot el que implica valors a través de la música, col·laboració, atenció, i que a més ho han fet d'una manera molt propera i molt acompanyada amb els nostres músics, amb la qual també, bueno, podem arribar a crear una connexió que va més enllà de l'estrictament musical amb els músics de la Sinfònica. Aquest any completem d'alguna manera aquesta primera promoció de 3 anys. És un projecte que esperem que continuï creixent, que ha crescut durant aquests 3 anys. Ara estem a 3 escoles de la ciutat, estem a Joaquim Blume, estem a Agnès Armengol i estem a Juan Ramon Jiménez, i la veritat és que tant els centres educatius com els nens, com les famílies, que a més ens acompanyaran aquesta tarda, estan entusiasmats amb el projecte, i això ens fa molt feliços.
Clar, aquest projecte, el que dèiem, per exemple, abans del concert es tancarà aquest programa amb 250 infants a les escoles de Sabadell. A banda, això que ens explicaves, els nens i nenes de 6è, que ja tanquen aquest cicle, que es graduen, com deies, Òscar, doncs pujaran damunt l'escenari. Ha fet a tocar una peça que obrirà el concert d'aquest vespre, no?
Sí, 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 hem encarregat, i de fet és un arranjament, una peça per un dels nostres músics. Hem encarregat una peça especial que puguin compartir aquests nens i nenes amb músics de la Sinfònica, i volem compartir-la amb tot el públic, amb el públic habitual dels concerts sinfònics, perquè pensem que és important que el màxim nombre de persones visqui la música des d'aquesta perspectiva i aquesta vessant. Projectarem també un petit vídeo introductori perquè el públic també es situï en el que representa, quin és el tipus de treball, però per nosaltres és molt important que els projectes siguin d'anada i tornada i que siguin transversals a totes les parts. Els amants de la música coneguin per què pot servir la música i el que pot aconseguir la música, i els nens i nenes, que en aquest cas encara ho estan descobrint, no?, que puguin viure l'experiència d'un concert de la música sinfònica amb els músics professionals i davant de tot el públic.
Qui dirigirà aquesta peça, aquesta primera peça?
Aquesta peça la dirigiran entre els propis professors que han treballat en el projecte, i d'alguna manera és també la manera d'implicar-los, no?, en tota la tasca que fan.
Aquesta iniciativa entenc que té aquesta, la immediatesa d'ara, no?, de dir, acostar aquests nens a la música, ensenyar-los doncs els valors, el que deies ara, el treball en equip, etc. Però entenc que en clau OSB també en el fons és generar públic pel futur, no?
Per nosaltres és generar públic, i és sobretot generar una cosa que ens agrada encara més, que és generar família, generar una comunitat al voltant. Ja tenim una jove orquestra, que ja compleix 10 anys i que té entre 70 i 100 nois i noies estudiants de música, en aquest cas ja de conservatori, treballant cada estiu, i que al llarg d'aquests 10 anys, doncs, potser han passat ja uns 500-600 alumnes, i que d'alguna manera ja som família, no? Han entrat en contacte molt directe amb els nostres músics, han conegut també el nostre esperit, han conegut el nostre espai físic d'assaig, l'han compartit. Molts d'aquests ja s'han convertit en professionals i alguns hi col·laboren sovint, habitualment, com a professionals, han acabat les seves carreres, els seus graus superiors, i ja hi col·laboren i tenen una relació especial. I ara volem tancar el cercle una mica també amb els més petits, no? Començar i que formin part d'això que al final és pel que la música ha de servir, que és per crear comunitat, crear una gran família, i pel que està feta la música, que al final és per compartir.
Xavier, parlaves tu de la generació de joves directors, no?, que us han acompanyat aquesta temporada a l'OSB. Entenc que aquesta generació de joves directors, acompanyada d'una generació jove en què també té passió per la música simfònica, ha de ser clau, no?, per tot plegat.
Sí, sens dubte. Aquest és un món que a vegades queda amagat i s'associa, doncs, la joventut amb altres músiques. I, vaja, jo sóc també professor a l'ESMUC i hi ha molts joves, doncs, que empenyen molt fort i que pugen molt ben formats, i jo crec que reinventaran, diguem, el món de la música clàssica. Jo crec que el que necessitem és donar-los espais i donar-los oportunitats, començant, doncs, per exemple, doncs, per als directors, no? Formar-se com a director és molt difícil, perquè el teu instrument, doncs, no el tens a casa, i per tant no pots estudiar practicant, per dir-ho d'una manera, i el fet de tenir oportunitats com donem als joves, doncs, per mi és clau per la formació d'un director i també per la formació, doncs, de les orquestres en conseqüència.
Xavier, quin balanç fas de la temporada que tanqueu en l'àmbit musical?
Bé, jo crec que podem fer un balanç molt, molt positiu. És un any en el que hem afrontat grans obres. Vam començar amb la novena sinfonia, i ara justament a l'últim programa, doncs, vam fer una de les obres de repertori més complexes del repertori simfònic, com és la Sinfonia Fantàstica de Berlioz, i entremig, doncs, sempre hi hem pogut aportar aquest segell de la Sinfònica de Vallès, aquesta marca d'innovació, com va ser, doncs, en projectes com el Papa Mozart, com va ser el Carnaval dels Animals amb els Brothers Bros, i com també no podia ser d'altra manera amb algun concert de música de cinema. Per tant, amb aquesta diversitat que caracteritza la Sinfònica del Vallès, i amb aquesta voluntat d'apropar la música sinfònica a tots els públics. I tècnicament, doncs, crec que molt, molt satisfet del nivell dels concerts que hem fet.
Quins són els principals reptes que creus que té l'OSB per endavant, de cara al futur i sobretot de cara a la temporada que ve?
Bé, hi ha un repte diari, diguem-ne, aquest potser en parlarà millor l'Òscar, que és la supervivència, diguem-ne, però jo diria que el major repte que té la Sinfònica després de 30 anys de la seva formació i de la seva pervivència heroica, gairebé diria jo, doncs és el repte de la renovació, del relleu generacional, de tota aquesta generació que van fundar l'orquestra, doncs s'anirà acabant en els propers anys, i hem de saber integrar les noves generacions a l'orquestra, fer atractiu aquest projecte que jo penso que pot ser-ho, que és l'orquestra dels músics, una orquestra en la qual els propietaris en són els músics, i per tant, doncs, s'hi impliquen molt més enllà del fet de tocar el seu instrument. I jo crec que aquest és el repte fonamental que tenim entre mans, que és saber incloure aquesta nova generació de músics i anar fent progressivament aquest relleu generacional.
Xavi Puig, director titular de l'OSB, gràcies per haver-nos atès avui al matí. Et deixem, que sabem que estàs enfeinat, i ens quedem amb l'Òscar acabant de parlar, doncs, d'aquesta temporada i de fer balanç.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, bon dia.
Òbviament, també et demano també el balanç. Si per això, abans m'agradaria parlar d'un aspecte del concert d'aquesta nit que ens hem deixat dir que em sembla que és important. Primer, aquesta banda, aquesta dicotomia, no? Avui sereu a Sabadell tancant temporada a la ciutat, demà al Palau de la Música. El fet de combinar aquests dos espais, fa estimar més Sabadell o fa valorar més el Palau?
El fet de combinar aquests espais fa que la Sinfònica estimi tots els espais en els que actua, perquè de fet la Sinfònica som l'orquestra més itinerant, l'orquestra estable més itinerant de l'Estat. Estem actuant cada any a 25 ciutats diferents, hi ha més de 30 espais diferents, principalment a Catalunya, i és d'alguna manera la nostra raó de ser dins d'aquesta proximitat. Busquem també la proximitat anant on hi ha el nostre públic. Òbviament, Sabadell és la nostra ciutat, Sabadell és la nostra seu, estem orgullosos de també constituir el principal centre de producció musical conjuntament amb l'Òpera de Sabadell, que està que no està a una gran capital, que no està a una gran metròpoli, no? Que està descentralitzat, i estem molt orgullosos que sigui així. La temporada a Sinfonics al Palau per nosaltres és molt important. Pensem que això també afegeix valor a que sigui una orquestra, un centre de producció que porta també cultura a la capital, però que ve, diguéssim, de l'exterior, uh-huh. El qual també és atípic en el sector, malauradament, és una novetat, i estem orgullosos de les dues coses. Intentem mantenir la nostra temporada, les nostres temporades estables al Palau, Sabadell, que és la temporada central, també Terrassa, també una temporada més petita, però amb coses molt interessants a Sant Cugat, i a més tot aquest component territorial amb la gira de valsos per Nadal, amb la gira de Setmana Santa i òbviament amb la gira amb la més gran de totes, que és la gira d'òpera a Catalunya, que ens porta a totes aquestes ciutats i que d'alguna manera és la raó nostra de ser.
La col·laboració amb el Banc dels Aliments que s'estableix en el concert d'aquest vespre s'estableix només al Palau de la Música o també avui a la Faràndula?
En principi és la crida per tots dos llocs. Intentem donar visibilitat a entitats, especialment quan coincideix amb les seves campanyes. És una bella col·laboració que ens agrada mantenir. L'hem mantingut a totes dues ciutats durant molt de temps. Pensem que la música també ha de servir per això, no? I aquest extra de potser de visibilitat que té la cultura, aprofitar-lo per acompanyar-nos amb altres entitats.
El balanç de la temporada ens el feia una mica el Xavier, i el tot volia preguntar més, Òscar, de cara a la temporada que ve, què és el que tenim, què és el que posarem a escena des de l'OSB?
A la temporada que ve tenim un eix principal que és Beethoven. El 2020 es compleix el 250 aniversari del naixement de Beethoven, que és potser el compositor per antonomàcia, no? I que per nosaltres significa també moltes altres coses. Significa aquella setena de Beethoven amb la qual ens van donar a conèixer ja fa 32 anys. Significa aquell himne de joia que vam compartir amb el Flash Mob Som Sabadell i que ja va per als 80 milions de visites i que ens ha fet coneguts mundialment. I Beethoven significa moltes coses, no? Un esperit, com deia el Xavier, la llibertat, aquest trencar, la innovació, i li dedicarem una part de la temporada. De fet, obrirem temporada, el tindrem al principi, al mig i al final. Farem la cinquena de Beethoven amb el Salvador Mas i també una altra obra poc coneguda, la cantata sobre la mort de Josep II. Tindrem el concert de piano de Beethoven a mitjans de temporada, cap al gener, amb l'Olga Sheps, una gran pianista, i tancarem temporada amb la novena de Beethoven. La novena de Beethoven és una obra que ens van comprometre a repetir cada any. Pensem que és un dels grans patrimonis de la humanitat i pensem que tot el que la puguem compartir és poc. Cada any, d'alguna manera, intentem introduir alguna novetat, alguna variació. L'hem cantat en català, l'hem cantat en alemany, l'hem combinat amb un grup de batucada i hem fet pràcticament de tot, i és una obra també molt especial per nosaltres. I a més d'això, no faltarà els concerts amb els quals també intentem arribar a més públic, a públic més popular, una cita ineludible que són els festivals de valsols i danses. L'any que ve amb l'Andrés Salado com a director i amb la Sara Blanc com a soprano. No faltarà la música de cinema. Pensem que és una excel·lent via d'entrada per una part de públic que és més jove i que està descobrint la música simfònica a partir d'aquest llenguatge. Tindrem el concert de tribut a John Williams al novembre, i un petit homenatge a Mozart. Aquest any havíem fet Papa Mozart, que va ser un projecte molt especial amb el Joan Pera. L'any que ve tindrem un programa també molt especial, a més amb la Birgit Kolar, que és una de les nostres concertinos convidades favorites, com a directora i solista, en aquest cas, amb aquesta amb aquesta exploració que fem de vegades també dels concerts sense director, on és l'orquestra qui d'alguna manera dona la cara directament, no, al públic.
Aquestes són els concerts que teniu previstos, però li preguntava quins són els reptes de futur al Xavier, no? Quins són els reptes de futur que té per endavant a l'USB? Quins creus que són, Òscar?
Com deia el Xavier, els reptes aquí som sempre, jo no diria tant sobreviure, sinó créixer i d'alguna manera continuar podent oferir la nostra raó de ser i el que d'alguna manera hem ofert durant aquests més de 30 anys, que és tenir una institució que porta la música a tots els racons, que explora, que innova, que imagina i que per tant també porta la música a públics que volen descobrir coses, que volen compartir un viatge que va més enllà, que vol donar peu a nous directors i a nous músics. Vull dir, aquesta aposta una mica trencadora, innovadora, que està també gestionada des d'un model absolutament atípic i absolutament únic, però que defensem amb la mateixa força del primer dia, que és el fet de ser l'única que està estable i que és, no només és de la naturalesa privada, sinó que a més és propietat, està gestionada a partir dels seus propis músics, a partir dels seus propis treballadors. Pensem que oferim una excel·lent resposta tant a la ciutadania com a les pròpies institucions, que d'alguna manera tenen l'obligació, no?, de promoure i portar aquesta música, i som una eina a l'abast de tothom. Sempre és un repte, sempre és un repte. La cultura a nivell, la gestió de la cultura a nivell econòmic sempre és un repte, en el nostre cas ho és encara més per aquesta naturalesa, però sempre que si comptem amb el suport, amb l'empatia i no ens allunyem de la societat que ens envolta, pensem que ens en sortirem. Un dels grans reptes que tenim ara és créixer i posar i mantenir l'Òpera Catalunya, que és també l'Òpera Sabadell, en el lloc que li correspon. Estem treballant molt de la mà dels amics de l'Òpera per aconseguir que aquest projecte, que també és únic a l'estat, el d'Òpera Catalunya, una xarxa de 10 ciutats que comparteixen una temporada d'òpera, una temporada d'òpera també iniciativa d'una entitat modèlica, una entitat privada, nascuda de la societat civil, i que ha omplert un forat que d'alguna manera podem dir que Catalunya a nivell cultural, a nivell musical, seria molt diferent, no? Sense l'òpera no existiria la Simfònica del Vallès, sense l'òpera hi hauria moltes, hi hauria més de 120 ciutats que no haurien pogut tenir accés a l'experiència simfònica ni a l'operística. I són els reptes que tenim, construir i reconstruir això, i no només sobreviure, sinó fer-lo créixer i fer-lo floreixer.
Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí, haver-nos acostat aquesta temporada que tanquem i sobretot haver-nos avançat també la temporada que obrim. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, és un plaer.
Al matí, amb Mireia Sanz.